a favor y a cero.
¿Podéis poner al supervitre a la presentación del número 2 de Lletra Ferit o més exactament al número 2 de la segona etapa? Si seguirem la cronologia anterior, este seria el número 90 de la revista. La revista, jo la vaig conèixer fa 12 anys, quan vaig conèixer a Felip, i en aquest temps, en aquests 12 anys de l'Oronella, hem fet moltes coses, hem fet molts projectes. Alguns més encertats, uns altres més destarifats, tots ells molt divertits. I segurament aquest és el projecte més engrescador de tots. Segurament aquest és el que més ens ha vellit i segurament també és el més arriscat. És el projecte on més miralles sentim que tenim damunt, on més gent ens està mirant, on més atenció hem focalitzat en esta reentré de Lletra Ferit. Clar, això, quan un nota que el miren des de sectors tan diferents, té dues opcions, o s'acollona o se'n ve amunt. I reflexivament hem decidit vindre'ns amunt. I reflexivament hem decidit divertir-nos en la revista. En este temps de Lletra Ferit han passat moltíssims col·laboradors, ha passat moltíssima gent que generosament i desinteressadament ha prestat un cabàs d'hores de faena, una quantitat extraordinària de compromís i de talent. I ara, en aquesta segona etapa, hem remodelat el Consell de Redacció, ja no tenim la figura del director, que durant molt de temps, i el director històric de la revista és Andreu Pintorer, sinó que un Consell de Redacció, que som Felip Benz i jo, que ja ens coneixíem des de fa molt de temps, i dos incorporacions noves, Toni Sabater i Vicent Baidal, que des de les diferències epidèrmiques o des de les diferències menyspreables al final i des de les coincidències essencials ens han ajudat a fer camí en aquesta segona etapa. A més, és que quan Felip em va cridar i em va dir podríem reprendre el Lletra Ferit, el primer que has pensat és que estàs tonto, Lletra Ferit va acabar, vull dir, no és el moment de fer una revista en paper, no és el moment perquè les revistes en paper estan desapareixent. Però també hem decidit que si és una cosa que fem dos voltes a l'any i és una cosa que fem perquè volem i és exactament la revista que volem fer sense cap altra limitació que les nostres pròpies, volíem fer un producte quasi artesanal, un producte que ens agradava, un producte que ens divertira. I en aquest sentit, no només hem pretès cuidar la qualitat literària dels textos i l'interès de les peces, sinó també l'aspecte visual. Volem que en el temps les coses sonen a Lletra Ferit, però també volem que tinguin aspecte a Lletra Ferit, que quan algú les puga veure, diga o les puga identificar. D'alguna manera, en fotos o en imatges i en text, busquem el mateix. És a dir, sobretot en imatges, una mirada diferent sobre allò que tots coneixem o que tots hauríem de conèixer. Això que tenim al costat, que veiem mil voltes, que no li prestem massa atenció, si som capaços de focalitzar-ho, si som capaços de crear una major intimitat en els espais i en els textos, ho haurem aconseguit. A més, també en aquest número tenim a nous tripulants, des d'este barco que no sap molt bé a on acabarà, i sense el número 1 hauria sigut impossible tindre'ls. Sense el número 1 no hauria sigut viable que s'hagin acostat a nosaltres a oferir-vos també la seva ajuda i el seu talent. Estem extraordinàriament contents de tots i dels que cadascun d'ells, de la seva generositat i dels seus textos. I la idea ara és continuar creixent de les portes absolutament obertes, no demanem juraments a la llum de la lluna, el sou és escàs, les incomoditats són moltes i el fred serà constant, com dia d'anunci, que Shackleton va posar, que Shackleton va posar per reunir a la seva tripulació, però no patiu, que si algú és mort, cuidarem a les viudes i els viudos amb molt de carinyo. Anem a parlar un poc dels continguts molt breument. En el número 1 obríem en Carsten Jensen, l'autor de Nosotros los Ahogados, i aquest número ens dediquem a Patrick Leigh Fermat, un autor que ens va descobrir quan Sabater i que fa un reportatge extraordinari per obrir el número. Leigh Fermat és un home que va dedicar la seva vida a viatjar, a llegir, a escriure i a viure totes les vides que ens somiem. Era un foll tocat pels déus i d'alguna manera és el patró laic a l'advocació del qual encomanem este número. Estic molt seriós, estic mirant-me tot el rato, perquè és molt interessant. Vosaltres mirar, entre vosaltres. Després també tenim, que és una peça de la que també estem contents, una entrevista en Tono Fornes i en Juan Gargallo. Per a que no es coneguen, ells són els autors de Demar Estant, que probablement és el gran tractat de la mar valenciana contemporània. Ells el que fan en el llibre de Demar Estant és un recorregut des del delta de l'Ebre fins al cap de Palos, seguint un poc pues, lo que ja va fer Carlos Barral en Catalunya des de la mar, o lo que va fer Josep Conrad en Espill de Mar, o Josep Pla en Aigua de Mar. Fan un recorregut per la nostra costa, que al mateix temps bueno, pues, és etnografia, és literatura, és zoologia, és mig ambient, és conservació del nostre patrimoni material i immaterial, i té un recull d'històries acollonants, directament. Jo no sé, una per obrir boca, amb Boginet, el farer de les Columbretes, tots teniu les Columbretes un poc pel cap, suposa, que va morir allí, li havien de fer un taüt, i clar, les Columbretes no hi ha arbres, no hi ha fusta, i li van fer un taüt en la fusta de les gàbies per a pescar llagostes. També fan una reinterpretació del poema, probablement, jo dic ahir, que és el poema que reciten aquells que mai reciten versos, aquell de Veles de Vents amb molts desigs complir. Bueno, pues, en realitat, és un tractat de marineria. En realitat, el germà que estava en Sicília volia anar a follar a València, bàsicament és la història, i el que fa és pensar des de Sicília a la costa valenciana quins vents estan convenint-li. Bueno, el llibre és inacabable i és extraordinari. I en la revista hem intentat un poc reproduir. Un dels reportatges centrals en A Peu de Màquines, que és un poc l'editorial de la revista, se li parla dels conflictes. Dels conflictes que tenim, dels que no tenim, dels que entrem i els que intentem retraure'ns. Però hi ha un conflicte del que sí que és impossible retraure'ns, i per això la peça central és un reportatge extraordinari sobre el Cabanyal, probablement un dels millors reportatges que s'ha publicat mai sobre la qüestió, 12 pàgines, que el fa Julià Madeu, i en el que, a veure, el reportatge, no us puc enganyar, és furibundament militant. Però no és una militància irreflexiva, o no és una militància estrictament visceral, sinó que és una militància documentada en la que, a més, intenta i s'ha aconseguit donar llum i focalitzar totes les opinions i a tots els autors al respecte. Al final, el Cabanyal està lliurant-se una batalla que ens afecta com a societat, i segons la resposta que donem, quina serà també la nostra salut com a societat. Aquest serà un poc el nostre termòmetre moral com a ciutadans. I hi ha batalles fragoroses i hi ha batalles sordes. Hi ha un reportatge collonut i divertidíssim que és Convent Pizarro. No sabeu qui és Pizarro, veritat, tots ho sabeu, el criador de porcs, que és Toni Sabater, i que té un monument hecha de cojones que és a la raça espanyola. Bueno, pues València és una ciutat que la nomenclatura dels seus carrers, de les seues places i dels seus monuments és molt violenta. Hi ha una violència cultural en aquesta nomenclatura que s'ha fet a base de molts anys de governs diferents, però que han posat els noms d'una manera gens innocent. Pues està Pizarro, està per exemple el general Helio, o Helio, mai me'n recordo quan li diuen este home, que diia això de que los valencianos son la raza más traidora y más bastarda que hay, coño, pues tens una vinguda, tócate els ous, no? Clar, i que molts altres personatges valencians, autoreferencials, nostres, i segurament prou més demòcrates, no tenen un puto carreronet on caure morts, no? A més, el text comença en una recreació licèrtica de 100.000 fallers en pilotes on van tallar l'estàtua de Pizarro, una imatge que vos acompanyarà en l'hivern de la vostra vida. Marals de cartografies emotives, de veritat, no deixem la ciutat i recuperem també la Casa dels Dragons de l'arquitecte Josep Maria Cortina, que és un dels pocs edificis d'aquestes característiques que ha resistit el temps. És una casa sumptuosa, inquietant, i és, com dic, dels pocs edificis d'aquestes característiques que han resistit a la deshumanització de la ciutat, a l'especulació, ha, ha, ha. Se'n recordeu quan l'especulació era de puta mare? Vale, doncs estos, des de formació professional, perdoneu-me. Aquest edifici és dels pocs que queden. I fins i tot fem una exposició de València i per entendre'ns amb vosaltres mateixos, agafem els trastos i ens traslladem a New Jersey. En el número anterior era Boston i era Vicent Molins qui feia el text, un text fabulós, i ara anem a New Jersey un poc com el Santa Fontorum del naufragi. La ciutat que per obra i gràcia de les sèries de la HBO és un poc el niu de la corrupció i que a més s'han quedat la Copa Amèrica. Entonces, seguir-los el testic de València a New Jersey del niu del fin de los tiempos mediterrani al New del fin de los tiempos América em pareix una qüestió collonuda. I ahí s'estableix un pont de les nostres misèries i les seues misèries, no? Està molt bé també. Clar, bueno, no volien desaprofitar aquest símbol i parlar de màgia, corrupció, decadència, bona literatura i de bon cine. Hi ha un tòpic que diu que el bon cine actual s'ha refugiat en la televisió. Pues, Rodolf desmunta el tòpic i ens explica també en un artícul molt lúcid i molt vehement, molt rodolf, molt documentat, que el cine és cine i que la televisió és televisió i que no podem i que no ens posem ara estupendos a redescobrir fronteres que no existeixen. Tornant als viatges i tornant a Amèrica i tornant al desig, tornant a aquests espills que ens posen a prova, Felipe, l'editor, fa una semblança de The Coach House, que és una editorial del Canadà. La metàfora és collonuda, perquè estos el que fan és venen banderes del Canadà, i en els diners que trauen de les banderes publiquen llibres de versos. És de puta mare. Vendre banderes per a publicar versos. La pregunta seria, seria vàlid però al revés, vendre versos per a vendre banderes? La resposta és no. Baixat de concepte, seria tolerable. Dos espais més tenen cabuda en este número 2. El primer és l'illa de Tabarca. El debutant Marco Mares ens regala una peça xicoteta, luminosa, tranquil·la, abellidora i reblida d'històries com la pròpia illa, com la pròpia pedra plana que s'ataulla des del cap de Santa Pola. I de nou, com en l'illa de la invenció de Morel, si coneixeu l'obra de Bioy Casares, a la realitat tangible correspon un glaçit de veus i personatges pues, que mai han deixat d'estar allí i que només esperaven la mirada correcta. És a dir, quan un jubilat alemà, afortunat ell, pot posar i estendre la seva tovallola en la pedra daurada i pot tombar-se allí, bueno, correcte, sí, però baix d'aquesta pedra hi ha unes altres coses. No només som allà on es tombarà el geriàtric europeu. I ahir havia escrit Sol i Platja i et donaré jo Sol i Platja. El nostre col·laborador, un altre dels col·laboradors, Bilal, li fa justícia al roure valencià com un símbol botànic. Ja sabeu el que diem a des, de fulles i banderes, només que ara la fulla és la bandera. I d'una altra belletat torna a parlar Vicent Molins, que no té raó de vista com a autor, en una entrevista brutal que li fa a Nacho Valle, feliç posseïdor d'un bigoti d'una galeria d'art, un text realment molt divertit. I continuem també, bueno, pues, de Bon Taulell, Bon Vi, Delícies Marineres, Toni Sabater, que ens fa una crònica de l'Hostreria del Carme, que és un local nou que ha obert ahir en el mercat de Mossèn Sorell, i on es pot prendre un bon vi blanc, ostres, porc sec, moixineta, en fi, un lloc de plaers mariners, xicotets. Allò que, hi ha una cosa que passa, que és que el que sempre havia sigut menjar de pobres ara és menjar de rics. Una cosa collonuda. I a més era així, el que la gent no volia s'ha convertit en una delicatessa, en el que era menjar de subsistència. Bueno, pues, així s'oferixen aquests productes, sense que amb molt bon gust i amb molt de carinyo per la matèria i per lo que estan fent. Un altre divertiment és un relat de futbol antàrtic, el 1915. Personatges de l'Endurance, quan estaven perduts allà enmig del gel, el gel estava trencant el barco, estaven allà a punt de morir, no havia menjar, no havia res, però es queden cavallers de l'Imperi Britànic. Així que van tirar un baló a la neu i es van posar a jugar al futbol i un d'ells va caure en un toll d'aigua i quasi es va morir. No? Però es va venir al futbol i en paraules de Shackleton, partidos vigorosamente competidos. Ah. A més hi ha una il·lustració d'aquest mateix partit. Hi ha una il·lustració de quan jugaven en 1915 en la puta Antàrtida els mariners de l'Endurance al futbol. Que també te'n vas a una expedició a l'Antàrtida i te'n dus un baló de futbol. És molt britànic. És fantàstic. Llavors no tenim mitjà, saps? Però un baló portable. Vale. Quan vam planificar el nou lletre ferit, hi havia una secció que era de les que més gràcies feien, que era Memòria de l'Entrecuix. Val? Volíem una secció cochina, perquè el primer que li van dir a Felipe és si volem fer una revista rentable, és una revista. Com això no podia ser, perquè també van morir en els anys 80, i li van dir, bueno, anem a fer cochinos, però una pàtina cultural, he fet aquestes Memòries de l'Entrecuix. Un espai per a l'erotisme en quartada cultural i una pàtina per a tocar pèl. En el número anterior va ser Sabater qui va fer una semblança collonuda del rei Arlot. El rei Arlot era un càrrec real i un càrrec reial que s'ocupava de les putes de València, del major bordell d'Europa, i era una espècie com de funcionari o de delegat de govern de bordell. I este era el rei Arlot. En este número qui signa el text és Simó Santonja, i fa un text molt seu, molt erudit, divertit, irreverent, seductor i molt de pomes, reals i figurades, metàfores elàstiques, ja sabeu de què va el tema. Tenim una peça que no és exactament una ressenya, sinó la recreació d'una sensació literària que la signa Òscar Mora, que diu que és l'autor franquici d'este número, a mi em pareix bé, que va ser el títol de Comunisme per a principiants, que parla d'una novel·leta curta però extraordinària, que és El Lleopard de Kafka. És una història que ens du per Centre Europa, en el que Ratoncillo segueix els passos de Kafka per a donar-li un encàrrec de qui era l'encàrrec.
Trotsky.
De Trotsky. Hòstia, tinc que portar un encàrrec de Trotsky en persona, i a partir d'ahir és una novel·la que encara que siga molt curteta, és un text d'humor, és un text polític i sobretot és un magnífic llibre. Hi ha un altre text d'Antonio López Quiles que ens parla i reivindica la figura de Ruiz de Corella, igual que recuperem espais perduts, també recuperem autors perduts, i Vicent Vaidal ens recrea una conversa entre Ausiàs Marc i Roig de Corella al carrer, segurament preguntant-se per què Pizarro té una plaça o per què Pizarro té un monument i ells no tenen res. I jo no vos pegue més la palita, espero haver fet abellidor este segon número, i sí que vull acabar amb una de les meves cites favorites de tota la història de la literatura, que jo encara la llis cada volta i em posa cachondo, que és esta que li diu Dràcula a Jonathan Harker a la porta del castell: benvinguts a ma casa, entreu per la vostra voluntat i deixeu un poc de la felicitat que porteu damunt. Gràcies.